Bon dia, són les dues. La taxa d'atur a Catalunya cau fins al 8,4%, la xifra més baixa des de la crisi del 2008.
Són unes xifres rècord, unes xifres històriques, unes xifres molt positives que demostren el dinamisme de l'economia del país.
Són dades espectaculars, són dades molt positives pel que fa a l'atur, però també dades molt positives pel que fa al nombre de persones actives.
Govern i sindicats es queden sense superlatius per qualificar les dades de l'EPA, l'enquesta de població activa. Sentíem el conseller d'Empresa, Roger Torrent, i el secretari de Treball de Comissions Obreres, Ricard Ballera. Ara mateix hi ha a prop de 337.000 aturats, 70.000 menys que en el primer trimestre de l'any. Catalunya, més, és el territori on més baixa l'atur de tot l'Estat.
RAC 1 migdia. Amb Xavi Pardo i Albert Bassas.
Un recomitzant que parlarem i molt d'economia. A tota banda, estem molt pendents del Banc Central Europeu, que d'aquí a un quart d'hora encara no ha de confirmar si torna a pujar els tipus d'interès. Des de l'estiu passat els ha pujat 8 vegades. En clau política, Esquerra ja ha designat l'equip que negociarà una hipotètica investidura de Pedro Sánchez, amb Teresa Jordà al capdavant. I avui ja saben que el Suprem no ficarà el nas en les negociacions. El jutge Llarena descarta activar les euroordres contra Puigdemont i Comín fins que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea no hi digui la seva. Vaja, que vol curar-se en salut, no fos cas que els hi tornessin a tombar. També us explicarem que la natalitat es va enfonsar l'any passat, que hi ha relleu al rànquing de noms més posats a Catalunya i que canvia el calendari de vacunacions. Abans, però, titular d'esports, Albert Bassas, bon dia.
Bon dia.
El Barça s'estrena la pretemporada amb derrota contra l'Arsenal.
5-3 amb gols de Lewandowski, Rafinha de falta directa i Ferran Torres, que després del partit ha deixat clar que no es vol moure del Barça. El tècnic blaugrana Xavi Hernández s'ha mostrat una mica molest amb la intensitat exhibida per l'equip Gunner.
M'ha sorprès molt, la veritat. No és normal aquesta intensitat, aquestes tantes faltes, no? Tàctiques i... Bé, no és normal, però bé, és futbol, tothom vol competir, però és un partit amistós. Nosaltres, evidentment, ens l'hem pres seriosament, però ells estan a un altre nivell de ritme, d'intensitat, físic. S'ha notat, no? Tot i així, jo crec que hem acabat molt bé.
El proper partit dels blaugranes serà aquest dissabte a la nit en el clàssic contra el Madrid, que també aquesta matinada ha derrotat el Manchester United amb gols de Bellingham i Joselu. Com cada dia, repassarem com ha anat la jornada al Mundial Femení de Futbol i també el de natació amb l'equip espanyol masculí de waterpolo fora de la lluita per l'or. A més, explicarem com el Barça de bàsquet s'ha quedat sense Juancho Hernán Gómez, que ha fitxat pel Panathinaikos grec.
I l'últim titular pel temps, atenció, perquè avançada la tarda arribaran tempestes fortes. Martí Oliveres, bon dia.
Bon dia, sí, entraran a casa nostra procedents de l'Aragó. Per tant, les comarques de Lleida i Tarragona seran les primeres en rebre aquestes tronades, aquests xàfecs localment forts, acompanyats de calamarsa o pedra, ratxes molt fortes de vent. Precaució, en aquest sentit tenim un avís d'intensitat de pluja del servei meteorològic. Seran menys probables a la costa, això no vol dir que no hi pugui acabar plovent, però sempre terren dins aquests xàfecs més forts, sobretot entre el vespre i les primeres hores de la nit. Demà ja més tranquil·litat, s'obriran clarianes, el vent pot reforçar-se transitòriament als extrems del país i l'ambient serà molt semblant al d'avui.
Són les 2:03.
RAC 1 migdia.
Pendents aquesta hora d'una més que probable nova pujada dels tipus d'interès a Europa, almenys això és el que tot fa preveure, un increment més d'un quart de punt, fins al 4,25%. El dubte és saber si s'aturarà aquí o bé encara no s'ha tocat sostre. Qui ho podria aclarir d'aquí uns minuts és la presidenta del Banc Central Europeu, Christine Lagarde, que s'ha previst que comparegui per donar explicacions d'aquestes properes passes que farà Europa per combatre la inflació. De moment, aquesta nit passada la Reserva Federal dels Estats Units sí que ha anunciat ja que tornava a pujar els tipus d'interès nord-americans i el situava al 5,5%, el punt més alt dels últims 22 anys. Mantindrem, doncs, línies obertes amb l'eurocorresponsal de RAC1, Lluís Tovar, per explicar la decisió del BCE tan bon punt se sàpiga. El que ja sabem a aquesta hora són les dades de l'atur del segon trimestre de l'any i són positives. Catalunya és el territori de l'Estat on més baixa, el 8,4%. El nombre de desocupats ha caigut a nivells del 2008 abans de la crisi immobiliària. Això fa que l'ocupació assoleixi un nou rècord històric històric, amb 3.600.000 treballadors en actiu. Són 100.000 més respecte al tancament del primer trimestre. Per cert que les estadístiques han fet un tomb i ara hi ha més aturats homes que no pas dones. Sergi Alemany.
Sí, 16.000 més després d'una caiguda històrica de gairebé 2 punts en un any de la desocupació femenina, fins al 8,3%. Això no passava des del quart trimestre del 2014. Entre l'abril i el juny s'han creat 133.000 llocs de feina a Catalunya i això ha situat la taxa d'atur per sota del 9%. Ara hi ha 336.000 persones sense feina, són 70.000 menys que el primer trimestre de l'any, en la major reducció de entre trimestres de la història a Catalunya. Per edat, l'atur baixa en totes les franges, però sobretot entre els 20 i els 24 anys. En canvi, on més aturats hi ha és entre els 25 i els 34. El conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, celebra les dades, però insisteix que cal continuar treballant per generar ocupació.
Hem de dir que són unes xifres rècord, unes xifres històriques, unes xifres molt positives que demostren el dinamisme de l'economia del país. Això no vol dir que caiem en el cofoisme ni que caiem en l'eufòria, sinó justament el contrari. Cal continuar treballant i amb la direcció que ho hem fet fins ara.
Qui també celebra les dades és el secretari de Treball i Economia de Comissions Obreres, Ricard Bellera.
Són dades espectaculars, són dades molt positives pel que fa a l'atur, però també dades molt positives pel que fa al nombre de persones actives. Això vol dir que bé estan treballant o que estan buscant feina, que arriba en el segon trimestre a 3.990.800 persones.
En canvi, des de la patronal de la petita i mitjana empresa, el seu secretari general, Josep Ginesta, diu que el que s'ha sabut avui no el satisfà.
No podem estar satisfets amb una taxa d'atur ni posar sobre la taula cert cofoisme només amb la reducció de l'atur quan aquesta taxa d'atur és 2 i 3 vegades superior que els països amb els que intentem competir a nivell global. Alemanya té un atur del 2,9, Dinamarca el té del 4,6%.
Al conjunt de l'Estat, el nombre de persones desocupades ha baixat en 365.000 persones i s'ha superat per primer cop la barrera dels 21.000 treballadors. Ara hi ha 2,8 milions d'aturats a Espanya, que continua, això sí, amb una taxa d'atur de l'11,5% a la cua d'Europa.
Unes dades de l'atur que arriben a les portes d'una temporada d'estiu que es preveu força bona. El sector turístic confia en l'agost per remuntar un juny i juliol marcats per un fre en les reserves. Tot i això, està previst que aquest mes l'ocupació a la costa se situï al voltant del 90%. A l'interior, en canvi, les cases rurals sembla que podrien patir una mica més per omplir.
Un estiu més a la Costa Brava es confia a fregar el ple, mentre que a la Costa Daurada, hores d'ara, es veu difícil repetir l'extraordinària campanya de l'estiu passat i arriba a penjar el cartell de complet. Tot i això, s'espera que les reserves es moguin entre el 85 i el 90%. A l'interior, el sector turístic confia a consolidar els registres d'ocupació de fa un any a la demarcació de Lleida, que van ser històrics, situant-se entre el 80 i el 85% les reserves. En canvi, les cases rurals de la Catalunya central admeten passar un petit i puntual sotrac amb ocupacions que no es creu que superin el 75% a l'agost. Uns pronòstics que encara són menys optimistes a l'interior de les Terres de l'Ebre i el Delta, on es calcula que només s'ocuparan la meitat dels allotjaments rurals. N'ha parlat a la CEN, el president de l'Associació de Turisme Rural de les Terres de l'Ebre, Juanjo Bel.
La gent ha sortit a agafar l'avió. Jo crec que serà millor la tardor que no el ple estiu. La gent ha marxat fora.
L'ocupació al juliol a l'Ebre ha estat mínima, amb una mitjana de reserves del 20%.
Passant 8 minuts a les 2, Pablo Llarena opta per la prudència i esperarà una mica més a presentar les noves euroordres contra Carles Puigdemont i Toni Comín. El magistrat només farà aquest pas si el Tribunal de Justícia de la Unió Europea denega les mesures cautelars que demanaran els eurodiputats independentistes. Si ho fes ara, diu Llarena, es pot trobar que d'aquí uns mesos tornen a estar encallades. Més detalls des de Madrid. Roger Perciba, bon dia.
Sí, Llarena vol anar sobre segur i evitar que les euroordres quedin paralitzades si finalment la justícia europea accepta les cautelars que els advocats de Puigdemont i Comín presentaran al setembre. Tant la Fiscalia com Vox li demanaven anar més de pressa, però el jutge prefereix esperar fins tenir clar que no els tornen la immunitat temporalment.
Cualquier euroorden que se emita en el estado actual del procedimiento quedará inmediatamente paralizada si el TJUE admite la eventual medida cautelar que se pida.
Llarena, però, avisa. Si la justícia europea els nega les cautelars, res s'interposarà entre ell i Puigdemont, ni tan sols si els tornen a escollir eurodiputats. El jutge confia que Puigdemont comparegui davant la justícia espanyola abans d'acabar l'actual legislatura del Parlament Europeu, és a dir, abans del mes de juny de l'any que ve. Per cert, la decisió de Llarena té la seva derivada en les negociacions per investir Pedro Sánchez perquè dona marge de temps a negociar sense la pressió d'una detenció imminent.
Els moviments de Llarena, per tant, no empastifaran ara com ara les negociacions per la investidura de Sánchez, i és que 4 dies després de les eleccions al Congrés, els partits posen fil a l'agulla per engegar aquestes converses. Esquerra tindrà Teresa Jordà capitanejant els contactes tant de cara a la Constitució de les Corts, que serà el 17 d'agost, com per enfilar una investidura. De fet, els republicans ja han començat a parlar amb Junts per mirar de traçar una estratègia conjunta. Sílvia Solanes.
Teresa Jordà tindrà al costat Gabriel Rufián, amb qui han fet tàndem durant tota la campanya. Per les converses de cara a la investidura completarà l'equip el nucli dur de la direcció del partit: Marta Rovira, Marta Vilalta, Josep Maria Jové i Juli Fernández. De cara a la Constitució de les Corts comptaran amb Sara Bailac. El partit ja ha enfilat les converses amb Junts alhora que fa autocrítica pels resultats de les eleccions. Uns resultats que han deixat els republicans amb 7 diputats, 6 menys dels que tenien fa 4 anys. Davant aquest escenari han obert un procés de diàleg intern fins a finals d'any en què posaran sobre la taula com arribar al vot a les dones i als joves o com comunicar-se millor, entre d'altres.
No només Esquerra ja ha engegat les converses, també ho ha fet Sumar, de Yolanda Díaz, la cap de files dels Comuns a Catalunya, Jessica Albiach, ha explicat que han començat a tots els nivells i que Junts ha posat sobre la taula, efectivament, l'amnistia i l'autodeterminació. Així ho deia Televisió Espanyola.
Jaume Asens ja està treballant. Està treballant e interlocutant pues con dirigentes del partido de Junts, también con Esquerra Republicana. Por tanto, yo creo que aquí lo importante es entender que nos necesitamos todas. Y sí que creo que es importante también entender que estas negociaciones, si queremos que salgan bien, se tienen que dar con una cierta discreción.
I mentre el bloc de l'esquerra, doncs, ja està en marxa, el de la dreta, encapçalat pel Partit Popular, es resisteix a tirar la tovallola. Li exigeixen a Pedro Sánchez que s'abstingui i faciliti la presidència Alberto Núñez Feijóo. Consideren que tenen tot el dret a la investidura. La secretària general del partit, Cuca Gamarra, creu que el PSOE no es pot doblegar als interessos independentistes.
A qui li corresponde tomar la decisió de què paper va tenir és a qui és la segunda força política. I sobretot, si los apoyos en los que puede estar pensando pasan por amnistías o referéndums, que son imposibles, que son inconstitucionales, no deben formar parte de una negociación para alcanzar el gobierno de España. Lo razonable es que lidere el Partido Popular ese gobierno y en ese sentido, además, el Partido Socialista debiera arrimar el hombro.
I en aquest context postelectoral, el president del Centre d'Investigacions Sociològiques, José Félix Tezanos, descarta que hi hagi ingerència política a les enquestes del CIS, alhora que denuncia una operació de la dreta per manipular l'opinió pública.
Tezanos assegura que es tracta d'una tendència que traspassa fronteres i que hi ha poders que compren empreses d'enquestes per influir i fer rendir la gent quan veu que perdran. Després del linxament personal que va patir perquè les enquestes del CIS van donar en més d'una ocasió com a guanyador Pedro Sánchez, Tezanos ha estat avui al Món a RAC1.
Hay una operación política muy concreta y aquí en España la hemos vivido.
¿Operación política por parte de quién, señor Tezanos?
Sí, de la derecha, claramente. No solamente de la derecha política, la mediática y la económica. Claro, ha habido una situación, insisto, que también ha habido en Estados Unidos y en otros países, aplastante de intentar convencer a la gente que van a perder.
I ha detallat que hi ha empreses d'enquestes amb només un treballador, que és el que la dirigeix, i els enquestadors no són gent del sector.
3 minuts i us explicarem quins són els noms més posats als nadons que van néixer l'any passat.
RAC 1.
Vols conèixer un poble amb encant a l'Empordà? Descobreix Sant Miquel de Fluvià passejant per carrers plens d'història.
La font, el monestir i el forn romà, l'únic d'aquestes característiques sencer i visitable a Catalunya.
Vine a les visites guiades de Sant Miquel de Fluvià, de dijous a diumenge, del 20 de juliol al 27 d'agost, a 6:45 de la tarda. I si prefereixes una visita teatralitzada, els dijous 27 de juliol, 10 i 24 d'agost, amb reserva prèvia a terramar@terramar.org.
Sant Miquel de Fluvià, un passeig pel temps.
Oferta exclusiva a Ford Covesa fins al 31 de juliol.
Estrena cotxe aquest estiu amb les millors condicions.
Ford Puma per 309 euros al mes.
Ford Focus per 319 euros al mes.
Sense entrada ni quota final.
Les millors ofertes Ford són a
Covesa Badalona, Mataró i Mollet.
Covesa Sabadell, Terrassa i Martorell.
Covesa Girona, Blanes i Mont-ras.
Si vols un Ford,
pensa en Covesa.
Si ets dels que pensa que s'ha d'esperar mesos per estrenar un Ford Puma híbrid EcoBoost, espera només uns segons fins que acabi aquesta falca i gaudeix de cotxe nou. Perquè amb la xarxa Ford de Catalunya, si el vols, el tens. Comença a gaudir ja del teu Ford Puma híbrid EcoBoost amb entrega immediata i manteniment inclòs per només 12 euros al dia. I ara que ja ho saps, a què esperes? Consulta condicions especials a Ford.es. Xarxa Ford de Catalunya.
Si estàs pensant en vendre el teu cotxe, no li donis més voltes. Vender mi cotxe. Fàcil i molt de pressa, no cal ni demanar cita. T'oferim a l'acte la millor valoració pel teu cotxe de forma gratuïta i sense compromís. I als 30 minuts ja tens els teus diners. Vender mi cotxe. Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i Sabadell.
RAC 1. Aquest any, al Versió Estiu, hi haurà el millor de cada casa. Bé, hi haurà el millor d'aquesta casa.
Un programa a la fresca, a la millor hora del dia. S'esperen temperatures d'uns 45 graus a l'ombra, més o menys. Vaja, un somni fet realitat.
Farem molt superesport per cremar el dinar. Cada tarda una classe de spinning quan apreti més la calor. I el millor és que no sabem què passarà.
Sí, serà un estiu màgic. Esteu convidats a gaudir-lo a la primera línia de mar, aquí a Tarragona, amb vistes a la petroquímica.
Aquest estiu, de dilluns a divendres, de 3 a 7, Versió Estiu, amb Xavi Rocamora. Un programa ben fresquet. RAC 1. Tots som 1. RAC 1. Som 1. RAC 1 migdia.
Un quart de 3, ho dèiem a la portada. El Banc Central Europeu compleix el guió i, com havia anunciat, torna a pujar els tipus d'interès. Ho fa un quart de punt, és la novena pujada consecutiva ja des de l'estiu passat. Per tant, els tipus d'interès a Europa ja estan al 4,25%. L'organisme continua inflexible en la seva lluita contra la inflació, una decisió que acaben de fer pública fa només uns segons després de la reunió del Consell de Govern, l'última del BCE abans de les vacances. Connexió a punt, última hora des de Brussel·les amb el corresponsal de RAC1, Lluís Tobar, bon dia.
Bon dia, el BCE continua inflexible en el seu viatge per fer baixar la inflació. Les pujades de tipus d'interès van començar just fa un any, el juliol passat, i avui ja el situa al 4,25%, dada que no veiem des de fa més de 20 anys. Tot i la tendència a la baixa dels últims mesos, l'alça dels preus continua encara alta a la zona euro, al 5,5%, lluny de l'objectiu del 2%, i continua preocupant també la inflació subjacent, la que no té en compte ni l'energia ni els productes frescos. Ara bé, aquesta pujada afecta especialment a economies com l'espanyola, que ja han aconseguit aquest objectiu de mantenir-la al 2%. Amb tot plegat, les hipoteques variables s'encariran un pèl més. En mitja hora mal comptada, la governadora del BCE, Christine Lagarde, donarà explicacions i caldrà estar atents de si dona pistes sobre el full de ruta i si ara sí aquesta podria ser una de les últimes pujades.
Gràcies, Lluís, per aquesta última hora. Estarem molt pendents, doncs, de les explicacions de Lagarde i sobretot del calendari de possibles noves pujades dels tipus d'interès a partir del setembre. Tota l'actualitat a partir de les 3 recollirem aquestes actualitzacions. Podríem també començar. La natalitat continua baixant a Catalunya. L'any passat van néixer poc més de 56.300 nadons. Segons l'Institut d'Estadística de Catalunya, es tracta de la xifra més baixa dels últims 26 anys. Una davallada que s'explica sobretot pel descens de fills de mares espanyoles, mentre que els fills de mares estrangeres es mantenen. Són un terç del total. Jordi Casals.
Els naixements en què la mare té nacionalitat espanyola van ser un 4% inferiors al 2022 respecte a l'any anterior. Per contra, han augmentat un punt els nadons de mare estrangera. De fet, hi ha 5 municipis, Salt, Salou, Manlleu, Lloret de Mar i Vic, on els naixements de mare estrangera suposen més de la meitat del total. També hi ha comarques on el nombre de naixements no arriba al centenar. L'Alta Ribagorça només en va registrar 17, però en aquesta llista també hi podem trobar el Priorat, el Pallars Jussà i el Pallars Sobirà, la Terra Alta i el Moianès. Pel que fa a l'índex de fecunditat, és a dir, el nombre de fills per dona, també continua baixant i se situa en 1,17 fills. En canvi, on l'IDESCAT observa un petit canvi de tendència, és en l'edat de les mares. Després de 10 anys a l'alça, el 2022 van deixar de pujar i fins i tot van baixar una mica i la mitjana ara és de 32 anys.
L'IDESCAT també ha fet públics els noms més posats a Catalunya. Leo s'ha convertit per primer cop en el nom de nen més posat entre les nenes. No hi ha novetats. Júlia es manté al capdamunt de la llista des del 2017.
D'aquesta manera, Leo pren la primera posició al nom de Marc, que encapçalava el rànquing des del 1999, és a dir, fa 26 anys. De fet, Marc no només perd la primera posició, sinó que cau fins a la tercera, al darrere de Nil. Ona i Martina ocupen la segona i la tercera posició pel que fa als noms de nena. I si ens fixem per territoris, hi trobem algunes curiositats més locals. Chloe és dels noms de nena més posats a les Terres de Ponent i al Penedès, on també és molt comú el nom de Liam.
No deixem de parlar de criatures perquè Salut injectarà a tots els nadons que neixin a partir de l'octubre anticossos contra el virus que provoca la bronquiolitis. És el que han anunciat aquest migdia el conseller Manel Balcells i la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, en l'actualització del calendari de vacunació. A banda, també confirmen que aquesta tardor es començarà a vacunar la canalla contra la grip. Agustí Serrat.
La vacuna contra la grip la rebran també a partir del mes d'octubre tots els infants d'entre 6 mesos i 5 anys. Fins ara només es punxava els més vulnerables. Pel que fa a la bronquiolitis, no es tracta exactament d'una vacuna, sinó d'una injecció d'anticossos que rebran tots els nadons que tinguin menys de 6 mesos. Els que hagin nascut entre aquest abril i l'octubre se'ls citarà al CAP per rebre-la a la tardor. En canvi, els que ja neixin passat l'octubre se'ls immunitzarà directament a l'hospital tan bon punt neixin. De moment, es farà fins a l'abril de l'any que ve. La secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, explica que és la manera d'aprofitar millor els anticossos.
L'anticòs no dura sempre, sinó que duren només aproximadament 150 dies, uns 4 mesos. Per tant, tenim que donar l'anticòs molt a prop del període habitual en què tenim l'VRS. És al voltant de la tardor.
Salut també ha anunciat que la vacuna contra la meningitis C, que es posa quan els nens tenen un any, passarà a ser efectiva contra 4 variants de la malaltia i que la de l'herpes zòster, que fins ara es rebia entre els 65 i els 80 anys, es recomanarà també pels majors de 80.
Encara en l'àmbit de la salut, vaja, segons com, la falsa metgessa de Berga passarà d'aquí una estona a mans del jutge. Els Mossos li portaran després de comprovar que hauria treballat sense tenir la titulació en 8 llocs diferents, Pep Tormos.
L'alerta va saltar quan la dona de 30 anys va demanar feina en un centre privat i aquest va avisar l'Hospital de Berga que tenia dubtes. Feia 7 mesos que hi treballava. Un error a l'hora de comprovar els requisits inadmissibles, segons el mateix conseller de Salut, Manel Balcells, que recorda que van destituir el responsable de contractar-la.
Quan des del sistema públic, des de l'Hospital de Berga, vam tenir coneixement d'això, evidentment es va denunciar i hem destituït el responsable de recursos humans. Des del sistema públic s'ha de validar els mecanismes de control que el Col·legi de Metges té, el sistema públic de contractació té, i si no es fan bé, doncs hi ha responsabilitats que s'han d'assumir.
Després de passar pel jutjat, quedaran definits els delictes pels quals investigaran la falsa metgessa. La policia la va detenir ara fa 2 dies per intrusisme professional, falsificació de document públic i usurpació d'estat civil.
I desarticulen un grup criminal que robava mòbils, ordinadors i rellotges de luxe a Barcelona i després els comercialitzava al nord de l'Àfrica.
Robaven els objectes de manera violenta i els emmagatzemaven en 3 pisos del Raval, un d'ells ocupat. Posteriorment, els reenviaven als compradors finals d'Àfrica. El valor dels objectes recuperats supera els 150.000 euros i hi ha 7 persones detingudes, algunes d'elles amb antecedents penals.
Un quart i mig de 3. Un altre incendi a Grècia complica encara més la situació al país. Els focs a l'est de la península i a l'illa de Rodos s'hi ha sumat en les últimes hores un altre a la regió costanera de Magnèsia, al centre-est de Grècia. Les flames amenacen els 150.000 habitants que viuen a la zona i han deixat 2 víctimes mortals més. En total, al país han mort 5 persones des que va començar l'episodi d'incendis simultanis. Joel Penya.
És un nou incendi virulent i que ha posat el país en alerta extrema, tot i la petita treva que duraran les temperatures en les properes 48 hores. Aquest matí, el primer ministre grec, Kyriakos Mitsotakis, ha assegurat que els focs que arrasen el país demostren que el canvi climàtic pot ser fins i tot més greu del que alerta la comunitat científica.
Ho veiem per tot el Mediterrani. La crisi climàtica és aquí i ens afecta a tots d'alguna manera, fins i tot més severament del que havien alertat els científics. Hem d'estar preparats per mitigar al màxim els efectes d'una realitat que tots notem i que pot tenir efectes dramàtics en molts sectors més enllà de l'economia.
Més enllà de Grècia, a Sicília, el govern italià ja calcula que el foc i la calor han provocat més de 250 milions d'euros en danys. A més, a les zones de Catània i Palerm, a banda i banda de l'illa, hi ha milers de persones amb talls d'aigua i llum per les flames. Pel que fa a Algèria, en les últimes 24 hores han mort 6 persones més arran dels incendis i ja hi ha 40 víctimes mortals.
RAC 1 migdia amb Xavi Pardo i Albert Bassas.
Passen 23 minuts de les 2, ara és l'hora dels esports. El Barça s'estrena a la pretemporada amb derrota contra l'Arsenal, Albert.
Sí, 5-3, amb gols de Lewandowski, Rafinha de falta directa i Ferran Torres, el davanter valencià que, per cert, després del partit en zona mixta, ha deixat clar que no es mourà del Barça. De seguida l'escoltem, igual que els nous fitxatges Gundogan i Oriol Romeu, que avui han estat titulars, i també sentirem Xavi, a qui, per cert, no li ha acabat d'agradar gaire la intensitat amb què l'Arsenal ha afrontat aquest primer amistós de la pretemporada blaugrana, que avui, per cert, ha tornat a jugar de blanc 45 anys després.
SoFi Stadium. Acaba de xiular al final del partit el senyor Alex Shilowitz. Se saluden els uns i els altres.
El veiem abraçada
de Xavi i Miquel Arteta. Per tant, final del partit, derrota del Barça en aquesta estrena a la gira, però que ha aguantat el tipus davant un Arsenal molt més rodat i que en molts moments l'ha sabut dominar.
I ha acabat amb una mica de... eh? Amb una mica d'allò...
Queixa de Xavi, eh?
Xavi li ha retret alguna cosa i el Teta estava una mica enxerès.
Doncs d'aquesta manera la Marta Ramon cantava el final d'aquest Barça-Arsenal que hem viscut avui de matinada barra matí a RAC1 amb el Barça en xancletes en el primer partit de la gira pels Estats Units, un partit en què els blaugrana, estrenant l'equipació blanca, han perdut per 5-3. Lewandowski, ara ho dèiem, Rafinha amb el primer gol de falta post-Messi i Ferran Torres n'han estat els golejadors, els de Xavi. Ara també ho deia la Marta, encara tendres, han donat la cara davant del subcampió de la Premier, molt més rodat, això sí, també molt més intens. D'aquí, de fet, aquesta queixa de Xavi Arteta en el final del partit que comentava en Molló. Anem a pams i saludem un dia més l'enviada especial de RAC1 en aquesta gira. Marta Ramon, bon dia.
Bon dia. Tot i la derrota final al marcador, el cert és que el Barça ha estat prou competitiu davant d'un rival físicament superior. S'ha notat en tot moment que l'Arsenal portava ja 3 partits a l'esquena i que afrontava la cita com si fos un partit seriós i amb totes les de la llei. A més, els blaugrana venien de superar el capítol de la gastroenteritis, factor que també ha pesat. Els d'Arteta han mostrat una versió gens estiuenca i en alguns trams de partit la tensió s'ha apoderat de la gespa per la contundència dels seus futbolistes. S'han vist 4 grogues, 3 a la banda de l'Arsenal i només una per Araujo a la banda culer. Per tot plegat, Xavi, molest, s'ha queixat de la intensitat del rival, inusual en un amistós.
M'ha sorprès molt, la veritat. No és normal aquesta intensitat, aquestes tantes faltes, no?, tàctiques i... bé, no és normal, però bé, és futbol, tothom vol competir, però és un partit amistós. Nosaltres, evidentment, ens l'hem pres seriosament, però ells estan a un altre nivell de ritme, d'intensitat, físic, s'ha notat, no? Tot i així, jo crec que hem acabat molt bé. La segona part, doncs, han pogut veure més gols.
Un Xavi content, malgrat tot. Han debutat els fitxatges Gundogan i Oriol Romeu, a més del jove Fermín López. Abde ha estat el millor de la primera part i Balde el millor de la segona, un Balde que reapareixia després de la lesió del turmell. L'entrenador blaugrana l'ha destacat per sobre de la resta.
Bé, jo crec que tothom ha estat a un nivell, a excepció potser de Balde, que ha fet un partit extraordinari, jo crec que ha estat a un nivell brutal. Bé, els altres jo crec que també ens ha costat el ritme competitiu, l'Arsenal l'ha apretat molt bé.
Un Xavi que ha explicat que Gavi no ha jugat perquè tenia problemes a l'esquena i que no ha donat minuts a l'anglès, que no compten els seus plans, perquè el francès també tenia molèsties.
Ara ho comentaves, Marta, han debutat Gundogan i Oriol Romeu i tots dos han explicat les seves sensacions en el postpartit.
Sí, tots dos han estat titulars i el cert és que se'ls ha vist, com és lògic, fora de forma i sense haver tingut encara temps per absorbir els conceptes de Xavi. Oriol Romeu ha parlat de sensacions positives.
Bé, hi ha coses bones, hi ha coses que un vol millorar, però content de poder sumar 45 minutets, de poder agafar ritme, anar agafant sensacions, anar coneixent els companys, una miqueta també aprendre la idea del míster, de com tot vol fer-ho, apretar, sortir de pilota... i estem en ella, evidentment. Hi ha coses que com he dit al principi, vull encara donar un pas endavant i jo crec que a poc a poc aniríem agafant.
I Gundogan ha admès que encara tenen molta feina per fer.
Sí, molt bé, estic molt orgullós de portar aquesta samarreta tan especial. Evidentment, el resultat podria ser millor, però crec que la intensitat que hem posat als entrenaments i jugar també contra un gran rival ens farà millorar. Durant el partit hem comès errors fàcils i hem concedit molts gols, però hem de seguir treballant, ens queda molt per fer i anem a per això.
El proper partit ja serà el clàssic de Dallas aquest dissabte a la nit i Romeu considera que ho hauran de fer molt millor.
Se puede fallar, aunque sea un amistoso, está claro que todo el mundo quiere ganarlo, quiere competirlo bien y nosotros somos los primeros también que queremos sacar una buena imagen.
Gundogan, de la seva banda, demana paciència perquè l'equip pugui arribar al seu punt òptim.
I think the most important thing now is...
Crec que el més important ara és estar tranquils i ser pacients, perquè la destrucció no és bona. Clar que esperem millorar i és important per gent com jo, el Marc, el Robert o el Frenkie instruir els joves i que tothom obtingui el seu ritme.
L'altre fitxatge, Íñigo Martínez, encara no ha pogut debutar perquè arrossega una fascitis plantar.
I atenció també, com comentàvem, amb Ferran Torres, que ha tornat reivindicatiu, satisfet per haver marcat quan ha entrat a la segona part, ha assegurat que es queda al Barça.
Sí, Ferran Torres, a qui el club ha posat a la rampa de sortida esperant que arribi un bon comprador, ha deixat clar que pensa que continuarà el Barça.
Bueno, yo creo que los nombres lo colocan los periodistas. Yo creo al final yo estoy, tengo contrato aquí, voy a quedarme, lo tengo claro. Creo que estoy capacitado para poder jugar en el Barça. Lo que se diga a mí me da igual, la verdad. Al final tengo que estar tranquilo conmigo mismo, trabajar como el que más.
La temporada passada només va marcar 4 gols en 33 partits de la Lliga, els mateixos que, per exemple, Sergi Roberto, i 3 menys que Ansu Fati o Rafinha. Diu que és el primer en fer autocrítica i valora l'aprenentatge viscut.
Sí, lo tengo claro, es verdad. Yo soy el primer autocrítico. Sé que la temporada pasada pues, no fue una buena temporada, pero creo que fue una temporada de las que más he aprendido a nivel de mi carrera y a partir de ahí pues esos altibajos que tuve me están sirviendo para estar más fuerte ahora.
Ferran Torres, que va arribar al Barça el gener del 2022, va costar 55 milions d'euros més variables.
És aviat, és tot just el primer partit, és difícil treure encara conclusions, però li hem demanat a l'Àlex Dalmas què li ha semblat i això és el que ens ha dit i el que més li ha agradat d'aquest Barça que ha vist avui.
Bé, ja sabem que els primers partits de pretemporada serveixen per treure conclusions limitades, però sí ens serveixen per veure, per intuir algunes pistes. A nivell tàctic general, dic que avui el Barça ha sortit amb 4-3-3, les dues parts. Com a detall interessant, que Xavi ha ajuntat a Gundogan i a Pedri a la línia de mitges puntes, Pedri al sector dret, Gundogan al sector esquerre, em sembla una declaració d'intencions total, perquè quan apliqui aquest quadrat interior del mig del camp o quan el vulgui aplicar, veure com combinen tots dos en aquesta distribució. I després, què és el que més m'ha agradat? Us parlaria de dos noms propis. En primer lloc, Alejandro Valde. Torna a ser un any després el jugador més en forma d'aquesta pretemporada, un jugador que desequilibra, que tira endavant, que se'n va amb una facilitat enorme, que posa bones centrades. Ara mateix juga un altre ritme que els altres 21 jugadors de camp. Ja va ser molt important la temporada passada i tot dona a entendre que ho serà, i no només això, sinó que pot créixer encara més. I després Abde, que em sembla un altre d'aquests jugadors que agafa la forma ràpid, l'he vist molt bé, molt dinàmic, molt elèctric, és un encarador pur, és un perfil molt específic, és un jugador molt interessant i el Barça, més enllà de Dembélé, no té cap altre perfil com ell. Per tant, jo crec que hauria de considerar-lo bé a l'hora de tancar plantilla amb ella dins.
I pels que són de veure el got mig buit, l'Àlex també s'ha fixat en allò en què ha vist l'equip més verd, en el que encara ha de millorar.
I el que menys m'ha agradat, tot i que hem de relativitzar-ho tot, és la facilitat amb la que el Barça li han generat ocasions de gol. Com hem dit, ha jugat en 4-3-3, amb extrems purs, i per tant continua demostrant al Barça que quan juga amb extrems purs se li acaben obrint massa els partits, i en aquest sentit doncs afavoreix més el rival que no el propi Barça. No pot ser que l'Arsenal et faci 20 xuts, 9 xuts a porteria i que t'acabi marcant 5 gols. Partit massa obert per un Barça que ha de tenir-ho tot més controlat, però repeteix, primer partit, pas a pas.
I al marge del partit, hola Marbrau, bon dia.
Què tal, Albert, bon dia.
Anem coneguent més detalls també del que ha de ser la nova palanca del Barça que permetrà la inscripció dels nous fitxatges.
Sí, tornem a entrar una mica en el món dels NFTs i d'aquestes palanques, d'aquests percentatges. Ho intentarem explicar de la forma més didàctica possible, perquè ara mateix és la principal urgència del Barça, com inscriure tots aquests jugadors. Ahir el Tu Diràs ja vam explicar que aquesta nova injecció econòmica que va explicar la Marta Ramon el passat dimarts no estava relacionada ni amb Qatar ni tampoc amb l'Aràbia Saudita, i que anava en la línia de la venda d'actius del Barça relacionats amb el Betavers, els NFTs i la part venuda de Barça Studios, que recorda que l'any passat es va anunciar que tenia com a principals inversors a Socios.com i a Orfeus Media, propietat de Jaume Roures. Avui el Confidencial apunta la informació en aquesta mateixa línia i explica que s'ha acordat l'entrada d'un fons d'inversió alemany que formarà part de tot aquest conglomerat i li permetrà al Barça ingressar una xifra al voltant dels 60 milions d'euros. El Confidencial també explica que aquests diners venen a cobrir part dels ingressos que els altres socis encara no havien pagat al Barça segons els terminis establerts. D'aquesta manera, el 49% de Barça Studios que no pertany al club, en lloc de tenir dos socis, en tindrà tres. Les participacions estaran més dividides i l'entrada de l'inversor alemany cobreix el dèficit que havia quedat des del passat mes de juny. Una operació que es farà oficial els propers dies i que permetrà al club poder inscriure els nous fitxatges i també els jugadors renovats de la temporada passada a l'espera, Albert, de si hi ha encara més injeccions econòmiques per poder assumir nous fitxatges.
I a banda d'aquesta qüestió econòmica, més coses a destacar en clau de mercat, en aquest cas?
Sí, perquè en part una d'elles també és econòmica. pública, perquè avui per fi el Barça ha fet oficial la cessió de Xavi Riad al Betis. El central internacional per Marroc, que va arribar a Sevilla el diumenge i des d'ahir ja s'entrena amb els seus nous companys, serà jugador de l'equip de Pellegrini fins a final de temporada. De l'operació destaquem que el Betis es queda en propietat al 50% dels drets del jugador, que corresponen a 2,5 milions d'euros i que té una opció de compra obligatòria. Per tant, si es confirma el traspàs el proper estiu, el preu seria de 5 milions d'euros. En qualsevol cas, el Barça reserva una opció de recompra futura. I una notícia que hem conegut fa tot just dos minuts, i és que qui també posa rumb al Betis és Àlex Collado, que s'ha desvinculat del Barça, que ho acaba de fer oficial, amb un traspàs del qual no han sortit les xifres, però en principi és una desvinculació total del club, i avui mateix el de Sabadell s'ha volgut acomiadar del club on ha jugat des de la seva etapa de la B.
Nunca es fácil despedirte de la que ha sido tu casa durante tantos años, donde me han visto crecer como persona, donde me han educado con unos valores, donde me han dado la oportunidad de disfrutar haciendo lo que más me gusta. Ahora toca cerrar una etapa. Gracias, culés.
La propera sortida que es farà oficial serà la de Nico al Porto.
Dues i 35, una matinada en què també hem tornat a veure en acció el Real Madrid. En aquesta ocasió enfrontant-se al Manchester United en el seu segon partit de pretemporada i també amb victòria blanca, tal com va passar en el primer partit contra el Milan. Gemma Montero, bon dia.
Bon dia, sí, segona victòria en dos partits de pretemporada pel Real Madrid, 2-0 contra el Manchester United. Avui han marcat els nous fitxatges Bellingham, amb qui estan bocabadats a Madrid, i Joselu, l'exdavanter de l'Espanyol, que ha marcat un golaç de xilena en aquest cas. I a Madrid s'han sorprès també amb l'efectivitat del nou fitxatge. Ancelo ha dissenyat l'equip pel lluïment de Bellingham i de moment li funciona, té jerarquia i amb un gran gol seu ha enllaçat el segon triomf estival davant un United que encara està lluny del seu històric potencial. A banda dels dos noms propis, hi ha més detalls en aquest Madrid, molts minuts justificats per Camavinga, alguns menys per Tchouaméni, que potser ha de reflexionar, també Modric pels moments importants i també una mica el dubte de si Fran García desbancarà Mendy, a banda de Vinícius i Rodrigo, que tenen pista lliure per crear allò que els vingui de gust, però per fabricar gols, sobretot. Un dibuix, tot plegat, que ha de mantenir-se fins que Mbappé digui alguna cosa i es posi o no la samarreta blanca. Tot plegat amb Joselu, que no fa pinta que s'expedia ningú. Arda Güler encara no ha jugat per aquestes molèsties físiques que arrossega des de fa uns dies. Encara no ha pogut debutar, doncs, amb el Real Madrid. Un Madrid que arriba en forma, doncs, aquest clàssic de dissabte a Dallas a les 11 del vespre i en directe a RAC1.
I tot això sense oblidar que ahir també va jugar el Girona contra el Sheffield United i com ja va passar després del primer amistós, Mitchell va aprofitar per tornar a demanar més fitxatges. Enviat especial de RAC1 a Manchester, Miquel Agut, bon dia.
Bon dia, Albert Bassas. El Girona continua la pretemporada sota la pluja i amb temperatures que difícilment arriben als 15 graus. Els dies passen entre entrenaments i actes promocionals i de tant en tant algun partit, com per exemple el d'ahir, el 0-2 contra el Sheffield United, amb gols de Savinho i Pablo Torre, els dos a la segona part. Hi va haver tres futbolistes que van disputar els 90 minuts, Aleix, Arnau i Savinho. Això entre d'altres motius perquè la plantilla està incompleta i encara hi falten efectius. Mitchell quantificava i posicionava sobre el camp els jugadors que vol que reforcin la plantilla.
3-4. Jo vull 4 i Quique vull 3. Tothom sap que en el mig camp necessiten un jugador més específic i després a un davanter, U2, o la possibilitat de fer un jugador polivalent i després un o altre jugador en banda.
I un dels noms que ha sonat i amb el qual el club ha contactat és el de Vini Sousa, exjugador de l'Espanyol la temporada passada, mig centre defensiu, i que ahir, en tant que jugador del City Group, va presenciar el partit en directe al camp número 8 de la ciutat esportiva del Manchester City.
Ja he parlat amb ell, però és Group City i no serà fàcil.
L'altre motiu pel qual hi ha jugadors que han de disputar 90 minuts és les lesions. Per exemple, Borja és qui té un peu afectat i el pronòstic una mica més llarg. La resta s'aniran incorporant a l'equip poc a poc, paulatinament, però Mitchell està un punt amoïnat pels jugadors que té de baixa.
Espero que a poc entren en l'equip, però és veritat que ara mateix estan fora i bueno, s'han perdut moltes sessions i per a nosaltres és... Són baixes importants.
Demà passat, dissabte, més acció. A les 3, hora anglesa, el Girona jugarà el segon amistós sobre territori britànic. Serà el camp del Blackburn Rovers de la segona divisió anglesa.
I en aquest desplegament que tenim muntat a RAC1, seguint la pretemporada dels equips catalans, també ens toca passar per Marbella, on l'Espanyol ahir va jugar el seu segon test, també, davant un recent ascendit, com és el Les Palmes, equip de primera, i encara amb la patata calenta del cas Braithwaite damunt la taula. Des de Marbella, doncs, saludem també el nostre home, seguint l'actualitat blanquiblava, en Joan Camí. Bon dia, Joan.
Hola, Albert, bon dia. Sí, la primera victòria de la pretemporada en el segon partit amistós d'aquest estatge a Marbella. Els blanquiblaus, de menys a més en el partit, van deixar detalls interessants contra un rival de primera divisió. Pol Lozano, a la primera part, i Rubén Sánchez, a l'últim minut del partit, van ser els golejadors. A més, Edu Expósito va fallar un penal. La mala notícia de la tarda va ser la lesió de Puado, que va demanar el canvi. Està pendent de més proves, però la primera exploració és una forta contusió al turmell dret. Darder també va rebre un cop a l'isquiotibial i va acabar el partit amb molèsties. Luis García y espera que recuperen aviat.
Creo que son dos golpes, creo que el de Javi es algo más fuerte, entonces bueno, pues vamos a ver cómo evolucionan, esperemos que pronto los tengamos de vuelta para poder entrenar, porque es muy importante acumular sesiones, acumular trabajo de cara a lo que nos viene.
Nico Melamed i Grajera, lesionats, i Miguelón, per decisió tècnica, es van quedar sense jugar. Tampoc ho va fer Martin Braithwaite, després de tot el que ha passat aquesta setmana. Luis García, el tècnic blanquiblau, va ser molt contundent amb l'actitud del danès.
Tiene una confianza depositada en él importante, y creo que en ese sentido pues ha perdido gran parte de la confianza del grupo, como no puede ser de otra forma, porque es una falta de respeto grave, importante, vuelvo a repetir, a una institución, no solo a un equipo, a una institución, a unos socios, a todo el mundo, y uno cuando se equivoca, pues bueno, tiene que darse cuenta.
D'altra banda, la setmana passada l'Espanyol va presentar un recurs d'apel·lació pel tancament de l'estadi durant els primers dos partits de la temporada, i per acabar, una notícia que us podem avançar, RAC1, Max Svensson podria marxar a l'Osasuna B. El davanter blanquiblau va jugar cedit la temporada passada al Deportivo de la Coruña, i enguany l'Espanyol li ha dit que s'ha de buscar equip. Ara cal arribar a un acord per la fórmula, que seria, en principi, una cessió amb opció de compra.
Coses, més futbol, en aquest cas parlant del Mundial Femení d'Austràlia i Nova Zelanda, tal com indica aquesta música que sona, i ho fem repassant com ha anat la jornada d'aquest matí, que s'ha acabat fa només una estona amb el partit d'una de les anfitriones, Austràlia contra Nigèria. Joan Mercader, bon dia.
Bon dia, Albert. Doncs ha acabat amb victòria de Nigèria, per 2-3, i amb el gol de la blaugrana Oshoala. Ha estat l'autora del tercer, el que finalment ha donat 3 punts d'or per les africanes i el lideratge del grup 2. Precisament li han tret a la selecció australiana. Les anfitriones han vist com li remuntaven el gol inicial de Van Egmond a banda d'Oshoala per les africanes, han marcat Canu i Oale per maquillar el resultat. Kennedy ha fet el definitiu 2-3 al temps afegit, que ha estat d'11 minuts sense aparent justificació. Una jornada que també ha tingut dos partits més, un d'ells un plat fort. S'han enfrontat Estats Units i els Països Baixos en un partit que és la repetició de la final de la final del darrer Mundial, el del 2019. L'holandesa Jill Roord ha estat l'encarregada d'obrir el marcador poc després del primer quart d'hora de joc. Estats Units ha empatat ja el segon temps amb un gol de Lindsay Horan. Al mateix grup 5, Portugal ha guanyat per 2-0 al Vietnam en un partit, Albert, que ja ha passat a la història del futbol portuguès. És la primera victòria de la selecció femenina en un Mundial. Telma Encarnação, amb un gol matiner, sempre podrà dir que és la primera jugadora portuguesa a marcar en una cita mundialista. Kika Nazaret, encara a la primera meitat, ha estat l'encarregada de fer el definitiu 2-0. Amb la victòria de Portugal, el grup 5 es queda molt comprimit i es decidirà tota la darrera jornada. Estats Units i els Països Baixos, però, ho tenen més de cara, ja que depenen d'elles mateixes per passar vuitens.
I a banda de tots aquests partits que hem anat comentant fins ara, els amistosos de Barça, Madrid, Girona i Espanyol, i també aquests que ara repassàvem del Mundial Femení, en aquestes últimes hores també se n'han jugat d'altres, i per avui n'hi ha previstos més, tant d'oficials com de preparació. Xavi Comelles, el repassem, bon dia.
Bon dia, Albert. Doncs anem al directe perquè falta poc més de 10 minuts perquè acabi el primer amistós de pretemporada de l'Atlètic de Madrid. Si res no canvia, els matalassers empataran a 1 contra el combinat d'estrelles de la Lliga Coreana, i diumenge s'enfrontaran al Manchester City amb els fronts oberts de Joao Félix i Álvaro Morata, que precisament avui el davanter madrileny ha notat un hat-trick, però cap gol ha pujat al marcador perquè en tots tres estaven fora de joc. Més amistosos, avui a les 7 es veuran les cares del Villarreal contra el Feyenoord i a la mateixa hora el Racing de Santander rebrà a l'Atlètic Club de Bilbao. Qui ja ha jugat avui és l'Al-Nassr de Cristiano Ronaldo, que ha empatat contra a 1 contra l'Inter de Milà. I ahir el Getafe va perdre per la mínima contra el Rennes francès, amb una errada precisament de l'exfutbolista del Barça, Carles Alanyà. En canvi, el Mallorca va golejar el Poblense i el Granada va guanyar el Sanluqueño. I fins dimarts ja no tindrem partits de la segona fase de la prèmia de la Champions, però avui sí que hi ha enfrontaments de la Conference League, corresponents també a les fases prèvies. Concretament, avui, Albert, en tenim 42. Carai. Podem destacar el del Brujas de Ferran Xuclà, el de l'Inter Escaldes Andorrà, l'Apoel de Nicòsia, el Victoria Pilsen o el Besiktas.
I tot això mentre els equips es segueixen reforçant, bé, excepte l'Espanyol, i per tant continuen produint-se moviments en el mercat, Joan, amb el Betis, diríem, i el Villarreal, sobretot animant la festa com ningú.
Sí, i el darrer moviment del Betis és d'aquells que generen interès, ja que han signat a Isco Alarcón en una operació que podríem dir que, almenys de cara en fora, sembla que s'hagi donat de forma express i molt ràpida. Portava sense equip des de finals de l'any passat i el seu darrer club va ser l'etern rival, el Sevilla. El jugador arriba només per una temporada. Els verd i blancs han estat un dels que han animat més el mercat en les darreres hores. En general, també, com deies, el Villarreal. Han signat fins a 10 nous jugadors, tot i que alguns són pel filial. Ara bé, no tots són arribades. L'exjugador del Girona, Johan Mojica, qui és propietat de l'equip groguet, jugarà cedit a l'Osasuna i Samu Chukwueze firmat com a nou jugador del Milà fins al 2028. I si parlem de moviments de mercat, hem de parlar del futbol saudita, que ahir també van tenir protagonisme i avui, perquè han fet oficial que John Henderson serà nou jugador del Al-Ettifaq, que està entrenat per Steven Gerrard, l'anglès acomiadat del Liverpool després de 12 anys, i semblaria que l'Al-Hilal, després que Mbappé hagi rebutjat l'oferta, anirien a per al jugador del PSG, Marco Verratti. I un darrer apunt, perquè Luis Suárez finalment no anirà a l'Inter de Miami, almenys fins al desembre, ho ha dit l'entrenador del Gremio, Renato Portaluppi. S'ha referit a la situació, Albert, com una novel·la mexicana que diu que ja s'ha acabat.
Déu-n'hi-do, el Betis que, com bé apuntàvem també a l'inici del programa, a més, avui també ha tancat la incorporació de Collado, d'Àlex Collado, l'ex del Barça, amb el Barça reservant-se un percentatge d'una futura venda. I dit això, Xavi, repassem també què més tenim a la resta del futbol.
Agents de la Policia Nacional han desarticulat una organització que es dedicava a arreglar partits. Han detingut a 17 persones, entre elles responsables i jugadors d'un equip de futbol de la tercera divisió de Melilla. La investigació per això continua oberta. Romario de Sousa, l'exdavanter del Barça, ha rebut l'alta mèdica després d'estar dues setmanes ingressat a l'hospital per una infecció intestinal. El brasiler va anunciar-ho a través de les seves xarxes socials, publicant un vídeo de la festa sorpresa que li van preparar als seus familiars quan va arribar a casa. I per acabar, a l'internacional austríac del Borussia Mönchengladbach, Gladbach, Stefan Leiner, li han diagnosticat un càncer de ganglis limfàtics i, per tant, estarà forces mesos de baixa. Els metges consideren, però, que el lateral dret de 30 anys superarà amb èxit el tractament i podrà tornar a jugar a futbol quan es recuperi.
Dues i 47, obrim la pàgina poliesportiva i ho fem un dia més parlant de la jornada del Mundial de Natació de Fukuoka. En aquest migdia la selecció espanyola masculina, a diferència de la femenina, finalment s'ha quedat fora de la lluita per l'or. Xavi, en un final d'infart, han perdut d'un gol que, de fet, han marcat en l'últim segon, en l'últim suspir.
Ha sigut un gol que de fet, ningú s'esperava. Espanya, com dèiem, s'ha quedat sense plaça per París 2024 i sense opció d'estar present a la final de Fukuoka per un gol sobre la botzina que ha necessitat la revisió del VAR per confirmar-se. Sens dubte, una de les imatges del Mundial, un Mundial que Espanya no podrà revalidar, sinó que s'haurà de conformar amb el tercer o quart lloc. La tònica del partit ha estat molt igualada. De fet, ha estat un duel de poques avantatges. La més gran, el 4-7 que han aconseguit els de David Martín abans del descans. A la represa, Espanya ha continuat dominant, tot i que a Hongria ha anat a més. Han arribat vius al final i han trobat el premi a les acaballes del partit amb un xut que s'ha colat per sota la xella d'Unai Aguirre per definir el 12-11 final. Dissabte, Espanya jugarà pel bronze contra Sèrbia, que ha vist com a la primera semifinal del dia, Grècia els ha superat amb comoditat per 13-7. I canviem de modalitat perquè avui també s'ha disputat la final dels 200 metres estils amb la presència de Hugo González, el nedador espanyol, amb bitllet ja pels Jocs Olímpics, ha acabat setè, i León Marchand ha acabat primer batent el rècord europeu.
I de cara a demà, Xavi, quin menú ens espera en aquesta jornada al Mundial?
Demà la selecció espanyola femenina de waterpolo buscarà el seu segon or en un mundial contra Països Baixos a partir de les 11 del matí, hora catalana. Serà la quarta final consecutiva per a les jugadores de Miki Oca, que només pel fet d'arribar a la final ja s'han assegurat una plaça per als Jocs Olímpics de París 2024. I en natació també tindrem representació catalana en la sessió preliminar. Mario Mollà participarà en les sèries dels 100 metres papallona i Àfrica Zamorano ho farà en els 200 esquena.
I abans d'acabar, encara tenim temps en efecte pel bàsquet, amb males notícies pel Barça, després que avui se li hagi escapat un dels objectius d'aquest mercat de fitxatges. Pol Rodríguez, bon dia.
Bon dia, Albert. Sí, Juancho Hernán Gómez jugarà finalment al Panathinaikos grec. El Barça només ha pogut lligar el seu germà Billy, que ja l'ha fet oficial fa unes setmanes, i somiava també en aconseguir Juancho pel desig dels dos germans de jugar junts. El petit, però, s'ha decantat per l'oferta de l'equip grec, que està construint el projecte més ambiciós de l'Eurolliga per la propera temporada, amb un total ja de 10 fitxatges, més el de sempre polèmic tècnic turc Ergin Ataman. Juancho signa per dues temporades amb el conjunt de l'OACA i guanyarà 4 milions i mig d'euros per cada una d'aquestes temporades. El madrileny serà company de jugadors recentment fitxats i de la talla mundial de Costas Slukas, Macías Lesor, Kael Gai, l'exjugador de la Penya, o Luca Vildoza, entre d'altres.
Un Juancho que, per cert, s'ha incorporat ja a la concentració d'Espanya per preparar el Mundial de Bàsquet.
Així és, avui primer entrenament a Madrid sota les ordres del seleccionador Sergio Scariolo. Recordem, convocatòria de 16 amb els catalans Ricky Rubio, que torna després de la greu lesió de creuats. Són 15 anys ja vestint la samarreta d'Espanya pel del Masnou. I també amb el nou jugador del Barça, Joel Parra. A banda del Barça, també hi són els dos nous fitxatges, Darío Brizuela i Vile Hernán Gómez, a més d'Àlex Abrines. Des d'avui, Scariolo haurà d'anar pensant quins són els 12 jugadors que vol per la llista definitiva d'un Mundial que juga aquest any a Filipines, Indonèsia i al Japó del 25 d'agost al 10 de setembre. Espanya és la vigent campiona d'Europa i també vigent campiona del món, per tant, defensa el títol. La selecció jugarà 5 partits de preparació, el primer contra Venezuela, en el Wizzing Center de Madrid el 4 d'agost, després contra Eslovènia l'11 d'agost i contra els Estats Units el 13 d'agost, tots dos a Màlaga. Més tard, Granada acollirà els dos últims amistosos contra el Canadà el 17 d'agost, selecció que dirigeix el català Jordi Fernández, i també tancarà amb la República Dominicana el 19 d'agost. Espanya forma part del grup G i jugarà els partits de la primera fase a Indonèsia contra Costa de Marfil, Brasil i l'últim davant Iran.
I per anar-ho rematant, Gemma, repassem quines coses més ens falten per saber.
Per exemple, que a partir del Gran Premi de la Gran Bretanya, parlem de motos, que es disputarà al circuit de Silverstone el cap de setmana del 6 d'agost, l'organització de la competició ha acordat la implantació del sistema de control de la pressió dels pneumàtics a la categoria de MotoGP. Inicialment es farà la cursa sprint i el Gran Premi. En tenis, a l'ATP 500 d'Hamburg, avui Andrei Rublev jugarà els vuitens de final contra l'alemany Altmaier i Casper Ruud farà contra Christian Garín en els dos enfrontaments més destacats del dia. Al torneig d'Umag, Jaume Munar, butxí d'Albert Ramos, jugarà contra l'hongarès Maruzan, també als vuitens de final. I la selecció espanyola femenina d'hoquei herba ha empatat avui a dos davant l'Índia en el torneig del centenari i continua sense guanyar en aquesta competició que es disputa a Terrassa. La selecció anglesa masculina ha guanyat avui a Espanya per 1-3. Ara mateix Anglaterra té 4 punts, Espanya 3 i els Països Baixos 2 i l'Índia és cuer amb 1 després de les dues primeres jornades del torneig.
8 minuts i seran les 3, fem una petita pausa i de seguida encarem la recta final d'aquest RACU migdia d'avui.
Estiu.
Cada dia hauria de ser juliol.
A RAC 1.
Home, Lluís, et veig millor que mai.
És que he agafat un quilet.
Oi? I què saps?
Doncs això, que he agafat un quilet.
Aquest estiu, si pagues un proveïment de combustible Repsol de 30 euros o més amb l'app Wilet, pots guanyar 1 milió d'euros. Agafar un quilet més t'escaurà d'allò més bé. Més informació a Repsol.es.
Vols gaudir d'un deliciós menú i estalviar-te temps i diners? Descobreix els menús Estalvi de Bonpreu i Esclat. Ara i fins al 21 d'agost, a partir de 5 euros amb 95 cèntims, decideix què vols menjar. Menú familiar, mediterrani, oriental, una solució per a cada paladar. Gaudeix dels menús Estalvi de Bonpreu i Esclat. Bonpreu i Esclat, sempre al teu costat.
Avi, em fa mal al cap. Tens cap solució?
Ui, tant! El dolor lleu i moderat? Pren Calmante Vitaminado.
El Calmante Vitaminado ha tornat i ara és de Combix. Feliç sense dolor. Calmante Vitaminado, amb àcid acetil salicílic, cafeïna i vitamina B1. Apaivaga el dolor ocasional lleu o moderat i la febre. Per a majors de 16 anys. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu amb el vostre farmacèutic.
Gourmet La Vanguardia et porta els plaers fumats per l'estiu amb salmó i llobarro d'esmuc, acompanyat per Vimes Rodó Incògnit Rosat, burrata de formatge de la mamma, un pack de cavieroli, oli i melmelada de llàgrimes del Canigó i pa de sègol d'espiga blanca. Tot per només 49 euros a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Julong.
A Caprabo gaudirem d'un estiu especial. En el dia sensible, comprem tu, serà un festival.
Aquest dissabte 29 de juliol, a Caprabo i a Caprabo a casa, emporta't l'IVA de la teva compra acumulat a la teva targeta Club Caprabo, perquè estalvies tant que acabis enamorat. Caprabo. Més informació a caprabo.com.
Comencen les vacances. Agafo el cotxe per conduir fins a la platgeta i de sobte, crac, vidre trencat. No, en el pitjor moment. Però saps què? Vaig fer clic a CrystalBox.es i pum, en un plis, ja. Pim, pam. Crystal crack?
CrystalBox!
Arregla les llunes del teu cotxe en un plis. I si vens a partir del 3 de juliol, et regalem un parasol de platja.
A Electrodomèstics Calvet t'assessorem i et recomanem les millors marques en electrodomèstics, com Beko. Els frigorífics Beko utilitzen la tecnologia Harvest Fresh, que simula el cicle de la llum solar i fa que els aliments es conservin frescos durant més temps amb totes les vitamines i els nutrients. Compra sempre productes eficients i de màxima qualitat. Electrodomèstics Calvet. Més de 70 anys fent-te la vida més fàcil.
Informació, actualitat, esports, entreteniment, al mòbil, a la tauleta, en podcast, en aplicació, en ràdio, RAC 1. Tots som 1. Amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya. RAC 1 i la Generalitat de Catalunya presenten la ruta d'estiu de RAC 1. Una ruta amb diferents programes que voltaran per tot el país. El dijous 3 d'agost a les 7 del matí, el món a RAC 1, amb Sergi Embúdio en directe des de Falset.
Visitarem el magnífic Priorat, terra de vins, d'oli, d'història i d'esports d'aventura.
Viviu una edició especial del món a RAC 1 amb Sergi Embúdio en directe a la ruta d'estiu. El dijous 3 d'agost, de 7 a 12, des de Falset.
Us hi esperem.
RAC 1. Tots som 1.
Una mica més de 4 minuts per arribar a les 3. Obrim l'agenda cultural parlant d'un tancament, i és que avui abaixa la persiana un cinema històric de Barcelona, el Yelmo Icària de la Vila Olímpica. Després de 27 anys, el centre comercial no li ha renovat el contracte de lloguer i avui farà la seva última projecció. Marc Simón.
Estudiants de cinema, espectadors i amants del setè art en general han omplert durant anys els cinemes Yelmo Icària, unes sales on es podia veure pràcticament tot el que s'estrenava a l'estat i, a més, en versió original. Aquesta nit la llum del projector s'encendrà per última vegada, però, segons ha explicat el seu director de màrqueting, Javier Saura, intentaran portar el seu esperit a d'altres sales de la ciutat. En parlava el 9C de RAC1.
Esta semana, por ejemplo, con Barbie y con Oppenheimer, es un cine elegido por los amantes de la versión original y está haciendo unas cifras espectaculares. Sí que es un cine que estaba en positivo, pero es verdad que la situación del centro comercial pues no acompaña al cine y el centro comercial nos requiere el espacio y no se renueva el contrato.
Els Yelmo Icària consten de 15 sales i prop de 2.300 butaques. Des del centre comercial expliquen que ara es muntaran les instal·lacions, però encara no tenen clar què hi posaran.
No deixem al cinema. La quarta jornada de l'Atlàntida Film Fest arriba amb l'estrena d'una pel·lícula premiada en l'últim festival de Sundance i un documental que serveix d'homenatge al genial autor del Nom de la Rosa, Umberto Eco. Des de Palma, Joan Ferrés.
La directora lituana Maritza Kataradze estrena a Mallorca Slow, una història d'amor plena de tendresa, gestos i ball, amb el concepte asexualitat, com a fil narratiu i que li va suposar el premi a millor direcció del festival Sundance. I avui també tenen temps per entrar a una biblioteca única.
Biblioteca semiològica, curiosa, lunàtica, màgica et pneumàtica.
Umberto Eco, La biblioteca del món, és el documental dirigit per Davide Ferrario, on podrem entrar a la immensa biblioteca de l'escriptor italià com a homenatge al seu coneixement i en record de la seva obra.
Del cinema a la música, ja sabem els primers noms dels grups i artistes que posaran música a les festes de la Mercè d'aquest any. Entre els plats forts hi ha Muixca.
Tete, omplam la copa. Vull dos xoristos que ho moguin fins a sota. La tercera
està...
Seu, té ganes de plorar. Se li encongeix el cor.
O Vico.
No te entendré.
Y
I atenció amb el cartell de RAC 105 per la Festa Major de Barcelona. Passaran per l'escenari The Tiets.
De lo al que surts amb mi aquesta nit, de lo al que vas amb raça que el partit...
O Lil Dami.
M'he enamorat al supermercat, puja la calor a la secció del congelat.
També seran el grup Doctor Prats, Triquell i Edu Esteve. Més detalls, Marc.
Serà el dissabte 23 de setembre el nou escenari de Zona Universitària al carrer Menéndez i Pelayo i promet ser una de les jornades més potents de les festes de la Mercè. Aquest escenari és un dels tres nous espais habilitats per fer concerts juntament amb el de la plaça de Can Fabra, Sant Andreu i el del Passeig dels Tilers, ubicat també a la Zona Universitària. Recordem que aquest any a l'escenari del Passeig de Maria Cristina ja no s'hi faran concerts a causa de l'apunyalament mortal de l'any passat i per no tenir problemes amb els veïns. En total, 16 espais que s'ompliran de música de més de 100 artistes entre el 22 i el 25 de setembre.
I avui acaba el festival Alma Jardins de Pedralbes amb doble cita. D'una banda, el bosniac Goran Bregovic. I de l'altra, les catalanes Balkan Paradise Orchestra. Aquest ha estat el primer any que l'Alma Jardins de Pedralbes s'ha fet al poble espanyol i han aconseguit 48.000 assistents, una edició en què han destacat els concerts de Fito Páez, Guitarrica de la Fuente o Bastill. El concert d'avui començarà a 8:45 del vespre i encara queden entrades disponibles.